Per això li pregunto, si em permet,
per exemple,
el senyor Vidal, si està d'acord amb apartar l'imputat.
No, no hi estic gens d'acord. Gens. I el món judicial és unànime, aquesta opinió. No és la meva personal.
No, el món judicial no està...
El món judicial fa molts anys que venim dient que tota persona que és cridada per un jutge a declarar en condició d'imputat, el que se li està dient en realitat, i aquesta és la filosofia de la figura jurídica de l'imputat, el que se li està dient és, escolti'm, hi ha una persona X que ha presentat una denúncia o una querella contra vostè. Si els fets que conté aquesta denúncia fossin certs, això seria delictiu. Però jo no sé, jutge, no sé si són certs, perquè encara no he començat la investigació, tot just m'acaben d'entrar la denúncia. El primer que faig és cridar-lo a vostè, que és l'afectat, perquè em doni la seva versió. Abans de prendre cap decisió i quines diligències d'investigació he de dur a terme, el primer que he de fer és, ja he escoltat a la part que denuncia, ara he d'escoltar a la part denunciada.
És a dir, és sospitós?
No. Tampoc és sospitós.
El que no és culpable.
Hi ha
no
indicis, no? indicis perquè, esclar, si es presenta una querella o una denúncia completament infundada, el jutge hi ha l'arxiu de pla.
Exacte.
Per tant, hi ha indicis de que allò podria ser cert. Però el jutge encara no ha començat cap investigació. Cap. Només té aquests elements inicials. Per tant, en el sistema anglosaxó es considera un dret que et cridin davant del tribunal a declarar com a imputat. Aquí no. Aquí es considera una taca. Si et criden, alguna cosa has fet. I això és el que hem de canviar. Hem de canviar aquest concepte. Una vegada has declarat davant del jutge, el jutge pot fer dues coses. L'endemà mateix de la teva declaració com a imputat, dir, doncs escolti'm, això ja està aclarit i no cal que investigui res més. I arxivo el cas, amb la qual cosa la presumpció d'innocència d'aquesta persona no ha estat mai manllevada. O pot fer, que és lo habitual, dir, bé, doncs ara a la vista de que tinc la versió A i la versió B, començaré a practicar tota una sèrie de diligències d'investigació per veure qui dels dos té raó. I això es pot allargar, com deia molt bé, i aquí és un dels principals problemes, això pot allargar mesos i anys. I això és el que hem de solucionar. Aquesta condició d'imputat, hi hauria d'haver una llei de terminis que establís clarament, en funció de la gravetat i complexitat del delicte, lògicament, a investigar, que digués, escolti'm, termini màxim per investigar aquest fet, 6 mesos. Si és molt complex, cas Urdangarín, cas... no sé, qualsevol dels que s'us acudeixi, no? Els temes de Palmarena, tot això, doncs, home, com a màxim un any. I quan s'hauria de suspendre cautelarment aquesta persona imputada del seu càrrec públic?
Exacte, la línia vermella quina seria?
A partir del moment que se'l processa.
Clar. Sí, sí.
A partir del moment que es diu, vostè, que està imputat durant X mesos, i jo ja he fet totes les investigacions, miri, jo, jutge d'instrucció, penso que vostè ha mentit. Vostè no m'ha dit la veritat. Per tant, aquest cas ha d'anar a judici. Això ho decideix el jutge d'instrucció. I no ho jutge ell. Ho envia a un altre tribunal, lògicament, per imparcialitat. I llavors és quan dicta l'auto de processament.
Però jo me'n recorde...
Aquest és el món.
Però jo me'n recorde del cas Egunkaria.
Sí.
De que passa tot això i fins que arriba el judici passen 8 anys. 8 anys. Mm-hmm. Es tanca un diari, es tanca el seu editor en la presó 1 any i mig en presó preventiva. El director del diari presenta denúncies per tortures. Tot això, Audiència Nacional.
Denúncia que el Tribunal Europeu de Drets Humans li va estimar.
Li va estimar i que aquí no li va estimar mai ningú. Mm-hmm. I després de tot això, vostè té un taller tancat durant 8 anys, una redacció tancada durant... Una reacció que va tindre aquella empresa, que es va constituir en una altra ràpidament, sí, sí. Però si no, al cap de 8 anys no hi ha diari, no hi ha res. I no només això, durant 8 anys hi ha una sèrie de gent que té un estigma de que són col·laboradors de la banda terrorista ETA. I quan arriba el 8è any, es fa el judici i diu no ha passat res. Aleshores, aquests senyors, durant 8 anys, qui els rescabarà després de tot
això? És irreparable, Vicent, això és irreparable.
Per tant, és que...
Per això dic que hi hauria d'haver una llei de terminis. De fet, tampoc faria falta aprovar cap llei nova. S'haurien de complir les que hi ha ara. Ara tenim una llei de sumari, dos delictes molt greus, i una llei de procediment abreujat, que el nom és paradoxal.
Ja ho indica.
Abreujat. Clar, un procediment abreujat actualment està tardant un any i mig, dos, i és l'abreujat. I el sumari està tardant 5, 6, 7, 8. Això és el que no podem permetre, de cap de les maneres.
Doncs jo crec que aquesta llei, el que acaba de dir vostè, a mi em sembla molt, molt assenyat. I jo després ho deixaria a la llibertat personal. És a dir, sí, quan un polític, càrrec important o càrrec públic, es troba en un procés d'imputació, doncs la llei l'ha d'emparar, ha de ser àgil, s'ha de poder decidir en 6 mesos, i si no, prescriu. en 6 mesos, o el que es cregui convenient, sí, sí, just, no? Però després ha de ser la pròpia persona la que ha de considerar si ell es troba còmode atenent les demandes del públic, tenint al damunt... Tenint... No, jo crec... Jo crec... Jo,
si ha d'atendre les demandes jo... del públic en les ganes que té tanta gent de menjar aquí sigui...
No, t'ho dic a tu, Vicent, t'ho dic a tu, és la mateixa persona...
Que en el sistema judicial britànic considerarien que aquest senyor senzillament està buscant defensar-se bé o no implicar el seu partit. Mm-hmm. En el sistema judicial espanyol a Catalunya, tot el món diria, mira, ha renunciat als seus càrrecs, és culpable.
Perdona, Vicent, tampoc ajuda gens, perdoneu, tampoc ajuda gens, per exemple, per mi, que jo crec que és la mare dels ous de tot aquest merder que hi ha ara i aquest empastifament de la corrupció, no ha ajudat gens, tal com s'està produint el desenvolupament del cas Palau.
Evidentment.
O sigui, el cas Palau, la gent diu, escolti'm una cosa, vagi sense cotxe a fer punyetes.
D'acord, absolutament d'acord.
És a dir, la lentitud d'aquella famosa frase del jutge Cargol, del Santiago Vidal, d'un jutge...
No m'ho recordeu, que hi ha prou que em va costar.
No, és a dir, clar, és a dir, d'un senyor que està en llibertat quan ha
reconegut que ha delinquit.
Que ha delinquit.
Evidentment.
La gent diu, aquest tio està al carrer.
Perdona, que no...
Llavors,
que...
tot va al mateix.
Que no decretin presó preventiva en el primer cas i que es veuen sacs de documentació.
Hi ha molts interessats en que això no vagi cap endavant. Perquè aquí sembla que està implicat un partit. Però que aquest senyor només ho feia per un partit o ho feia per més?
No, no és igual. Encara que ho fes només per Convergència i Unió. És
sí,
dir,
però
és lamentable.
Possiblement... Escolta, igual és que sóc mal pensat, però possiblement aquí ja ens interessa a tots que vagi lent.
Jo no sé, però quan tu veus que un jutge no decreta presó preventiva i una de les causes per decretar presó preventiva és que no es destruïsquen proves o que no es facin desaparèixer proves i unes càmeres del Palau mostren una gent sortint d'allà amb unes saques de documentació, qualsevol persona sensata... Diu,
i quantes pressions, ei, i quantes pressions té aquest jutge?
Home, jo no sé si aquest...
I escolta, pot haver jutges que són immunes a
les pressions. El problema
saps
quin és?
Però igual altres no.
D'acord, és possible que uns jutges tinguin pressions, no sé fins a quin punt això, el senyor Vidal ens ho pot dir, de partits polítics. Ara, també hi ha una altra pressió, que és la que jo estava dient, la de l'opinió pública, que condemna perquè té ganes de condemnar perquè tots els polítics són uns xorissos. I a veure si entre les dues pressions, al final, ho destrossem tot, també.
No, a veure, jo...
No sé quina, no sé, senyor Vidal, quina pressió és més bèstia? Jo, la de l'opinió pública o la d'un partit polític
general,
que li truca a vostè?
Mitjans, home, amb tot
col·lectiu, o les mitjans,
tot col·lectiu hi ha gent més valenta i gent menys valenta. Però pressions directes dels partits polítics o dels poders executiu o legislatiu, de veritat que els jutges no en patim.
No li fa falta.
Ho dic amb tota franquesa.
No li fa falta.
Aquí anava.
Poden actuar per mitjans indirectes.
Com se soluciona això? Doncs miri, si el jutjat on porten determinat cas, per exemple, el jutjat, per no centrar en Catalunya i no ferir sensibilitats, el jutjat de Mallorca on porten el cas de l'Institut Nos. Si el jutge Castro diu, escolti'm, aquest és un assumpte amb, no sé, si hi ha 30 o 40 imputats, moltes complexitats, el que necessito és, que a més de la plantilla ordinària del meu jutjat, necessito tot un grup de reforç, una unitat fiscal o tributària que m'ajudi a esbrinar totes aquestes maranyes que aquesta gent es munta a través de paraïsos fiscals, i és clar, la resposta quina és? Perquè això ho demanem, els jutges ho demanem al Ministeri de Justícia. Fixi's, el Poder Judicial li demana al Poder Executiu que li doni els mitjans per poder treballar amb això.
Segons com els tindrà i segons com no.
Exacte, la resposta sistemàtica és, miri, ja ens agradaria, però no hi ha pressupost. No et diuen, no li donarem perquè no ens interessa que vagi ràpid.
Que equival a dir, m'interessa o no m'interessa políticament.
Exacte, malauradament és així. En canvi, si és un assumpte que realment els interessa, tots els mitjans que vulguis, Recordin el cas de l'Audiència Nacional del 15M. Li van donar tots els mitjans que feia falta amb el jutge.
El problema és que tenim en aquests moments una democràcia, des del meu punt de vista, bastant malalta. I, per tant, cal, des del meu punt de vista, una regeneració radical, que això ho han de decidir, doncs, evidentment, els partits polítics, però també ho pot decidir la ciutadania, no? I la regeneració radical de la democràcia, que és la meva opinió, però que molta gent demana, doncs passa per moltes etapes, però en una d'aquestes etapes és la reforma constitucional que permeti a la ciutadania tenir el poder que tenen en altres estats, que és el de la revocació. De la revocació de polítics, de càrrecs públics, que no compleixen o que no fan allò que havien dit que farien. I, per tant, si una persona, la ciutadania, a través d'una consulta o a través d'unes signatures mínimes, que això hauria de fixar la llei, doncs decideixen convocar una consulta, es convoca una consulta i es pot revocar un càrrec públic per considerar que és inepte, corrupte o farsant.
Sí, sí, sí.
Per tant, enmig d'aquesta situació de la democràcia que en aquests moments es viu a Espanya, és bastant estoic sortir en la defensa del polític i de la política. Perquè, entre d'altres coses, figura com el tercer problema per part de la majoria de ciutadans de l'Estat espanyol. La política, els partits polítics i els polítics. És bastant estoic.
El cinquè i el sisè potser haurien de ser la premsa espanyola i l'opinió pública espanyola, i aleshores ja pleguem.
Ah, però escolta, a veure, aquí jo crec
mira, escolta, les coses com són. Mira, o és que la premsa espanyola no té problemes bastant més seriosos de vegades que les... O és que no actuen amb interessos.
En aquest moment
o és que no actuen amb direccions.
Tothom té problemes. A veure, bueno, jo crec que aquí, a curt termini, no tantes cimeres, no tantes fotos, a curt termini, regles senzilles. Jo estic d'acord amb el que ha dit el jutge Santiago Vidal. El tema és quan algú li processen. I quan algú li processen, de forma automàtica deixa el càrrec. I d'igual manera, si resulta innocent, de forma automàtica torna
es
el càrrec. I no el valorem o no. Perquè sempre valoro, com polític, a la resta diferent que els meus.
Això és veritat, però
per tant,
li explico el problema que tinc.
Regles senzilles.
Sí, però explico el problema de la regla senzilla, entre cometes. President d'un govern renuncia a un càrrec perquè no només ha estat imputat, sinó que a més està processat, i al final d'un llarg temps es demostra que ha estat innocent i després resulta que hi ha hagut eleccions i que ha entrat un altre partit polític i un altre govern.
Aquí no és de barbeta, però després hi ha una cosa que també li vull preguntar amb el Santiago Vidal. Primer, si ha d'haver-hi forats. Aquesta és una altra cosa que també
s'ha de plantejar. Aquesta és una altra pregunta
interessant. Si ha d'haver-hi forats, perquè esclar, si resulta que a forats només poden ser els polítics, pel simple fet de ser polítics, per ser
escollits... No, càrrecs electes.
Càrrecs electes, d'acord, dins del món de la política, entengui'm, sí, ho són. Una. Primera aquesta. Després, com comentàvem, el mal del cas Millet. Crec que ha sigut gravíssim el mal. I després una altra cosa, que és que no sé qui ho ha dit per aquí. La voluntat també del càrrec electe d'apartar-se. Perquè hi ha casos, per exemple, a hores d'ara, a mi el cas del que vaig llegir El Periódico, del que he llegit avui de La Vanguardia, del Santi Tarín i tal, del cas Oriol Pujol, o se m'explica molt bé, o ensumar fatal. I per tant algú... ho explica, o ho explica bé, o ho prendrem mal.
Sí, sí.
És a dir, en aquest cas... I el cas Xavier Crespo, per exemple, estimat Vicent, que a mi em sembla una novel·la de no ficció, fins a cert punt, quan va venir aquí cutre, cutre, em va semblar molt cutre, entre lluites entre famílies i tal, i el tema sanitat, també, que se n'havia de parlar del tema Crespo, també, que això és el que allò que em preocupa és per què... voluntàriament no es dona un pas de dir, escolta, m'aparto. Primera persona al singular, jo, m'aparto. I ja ho sé que tens el dret de no fer-ho. I a més ets aforat. Escolta'm, ara en parlem. Deixeu un minut.
Mare meva, tota aquesta calç. Però si la vaig netejar amb això.
El problema és usar això. Prova amb Viacal. Viacal no només elimina la calç, també protegeix les rajoles i és 3 vegades més durador que qualsevol altre anticalç.
És veritat, és realment efectiu.
Viacal protegeix 3 vegades més temps contra la calç. Prova-ho.
A Miró Forestock, fins al 40% de descompte. Rentadora Norwood Classe A, 5 quilos per només 146 euros. Estalvia fins al 40% a Miró.
Mira, mira, Miró.
El per què de tot plegat.
Aviam, són les 9 i 3 minuts. Estem els aforats, se'n deu cuidar. Estem els aforats. Perdona, digues que permeta, digues.
No.
Mira, què vols?
Res, que jo anava a canviar una mica el tall.
Deixem que vol els aforats i entrem amb el barret amb el que ell vulgui. Mireu, la llei diu que és igual per tothom, però tots sabem, no siguem hipòcrites, tots sabem que n'hi ha uns que són més iguals que els altres. La pràctica és aquesta. Per tant, s'ha d'aplicar exactament la llei igual per a tothom? No, s'ha de tractar de manera desigual aquells casos que són desiguals. I aquí posava dos exemples que per mi són molt paradigmàtics. No és exactament el mateix aquell regidor o aquell alcalde que en matèria urbanística doncs fa coses que no hauria d'haver fet, com unes requalificacions o unes subvencions o unes bonificacions en benefici del municipi, i per tant ell no para la mà i no es posa els diners a la butxaca, que no pas aquells altres càrrecs públics, polítics o no, que el que fan és aprofitar el seu estatus de domini i la informació privilegiada que disposen precisament per posar la mà a la caixa. Jo crec que no els hauríem de tractar exactament. Tots dos fets són delictius, ho vull deixar molt clar.
No és el mateix reduir taxes legalment, per una, un segon només, per una requalificació, per un això, dins de la llei, i després demanar-li a aquella empresa que patrocine dos o tres clubs esportius que patrocinar-te a tu.
Efectivament.
Però mediàticament el que és molt difícil és triar el gra de la palla. I quan tu estàs en una situació en què ara aquí estem parlant tots aquests dies d'una sèrie de casos que entre ells tenen unes diferències
són desiguals,
però sobretot hi ha de diners.
Efectivament,
Roberta, és a dir, el cas, no sé, en el cas del Barcenas, per exemple, ha sortit una xifra de 22 milions a Suïssa. Mm-hmm. Però en el cas, per exemple, dels girondalusos ha sortit... em sembla que eren 1.000 milions d'euros, una barbaritat.
Quants? Però,
1.000 milions crec que hi havia. Però, escolta'm, és que hi ha un cas que ara no ens en recordem tant, que és el cas Bankia, on també hi ha imputats. Sí, sí. Em sembla que el senyor Rato està imputat.
Sí,
no?
Sí, ho està.
I allà no són de 1.000 milions, o sigui, són de milers de milions, no? I després tenim, no sé, pues un que passava de tabac de contrabando, que em sembla que són... no sé, uns milers de...
Sí.
Una cosa. I clar, i a vegades...
L'exconseller, suposo que esteu parlant, de l'exconseller
d'Esquerra. No sé, aquest diumenge alguns diaris parlaven dels temes que hi han pendents, no? I els posaves tots allà.
No es poden barrejar. No es poden barrejar.
I després hi ha una altra qüestió. Les lleis. A la reunió d'ahir, el que es reconeix primer de tot és que les lleis hi són. I que, per tant, el que s'hauria de fer serien...
aplicar-les.
Pactes, primer, aplicar-les, i que me deien com una mena de pacte de cavallers per aplicar-les de debò. I resulta que fa 12 anys ja es va fer un acord dels partits, que era un pacte de cavallers, per dir-ho d'alguna manera...
Sense llei,
masclista,
però jo no era una llei.
Sense llei, que no s'ha aplicat. Però per què no es pot fer una llei? Home, doncs perquè seria inconstitucional. O sigui, si la Constitució diu que tothom és innocent fins que no es demostra el contrari, tu no pots fer una llei que digui a un senyor que l'han imputat, a lo millor amb una denúncia anònima, ha de deixar el càrrec. Home, no. I el tema dels aforats. El tema dels aforats justament està inventat perquè el representant del poble... tingui una cobertura davant dels poderosos.
I davant de denúncies completament espúries o infundades.
Evidentment ha passat al revés. És a dir, escolta'm, posem-nos tots a la candidatura valenciana del PP, posem-nos tots a la llista per si en cas passa alguna cosa que tingui l'aforament i puguin llavors allargar el procés. Perquè, clar, l'aforament, en principi, no treu de res. És a dir, a mi...
Fa que el teu cas, en lloc d'anar a una instància judicial, vaig a una altra.
Normalment funciona amb molta més lentitud.
Quan he sentit a la presidenta del Parlament dir hauríem de fer una justícia exprés pels casos de corrupció política...
Això és un error.
Això és una barbaritat, amb tots els meus respectes per la Núria.
Perquè una salvaciada.
Perquè l'estratègia de la defensa sistemàtica és podrir el procés, allargar-ho al màxim. És el que ha passat amb el Millet. Però, perdona... I el... Com es diu aquell, el de Castelló? Quants anys passen?
Carles Fabra.
El Fabra és un tio que té no sé quants plates. I anys, i anys, i anys. No sé, el de la Rosa. El de la Rosa té, no sé, plates i plates, i llavors l'utilitzen per... Bueno, mira, tira per aquí, passaran allà la fiança, etc.
I després hi ha un...
És clar, llavors dius... No, és que l'actitud de la justícia forma part de l'estratègia de les defenses... normalment dels corruptes.
És el que abans el jutge...
Per això dèiem lo d'una llei de terminis.
Clar, una llei de
ni
terminis...
massa ràpida, però tampoc no massa lenta.
Però escolta, aquí hi ha una cosa molt més important.
La justícia, no s'escaparien més?
La justícia és o no important?
No, perquè es poden adoptar mesures preventives, mesures cautelars.
La justícia és important o no a Espanya? I no és important. No li importa pràcticament a ningú, perquè no se li ha dedicat un euro.
La justícia sempre es diu que és important pel partit que està a l'oposició.
Sí, exacte.
El que governa,
sí, però quan arriba en la partitocràcia, ara tu, ara jo, després les
canvi
coses...
Canvien d'opinió automàticament.
Exacte.
No, aquí però... si nosaltres mirem els pressupostos de l'Estat, mirem el que ha incrementat moltes partides, i veiem que la justícia és de lo que menys ha incrementat i que mai ha estat una prioritat.
Un barem de publicar per la Unió Europea fa exactament 15 dies. Espanya destina un 1,3% del seu PIB a justícia. Alemanya destina un 7%. Noruega un 4,5%.
Però jo vull que algun dia...
3,8%.
Senyor Vidal, jo vull que algun dia algú passi realment els percentatges del PIB a Espanya que es dediquen. Perquè, clar, sempre diuen a Espanya o a Catalunya no se dedica més que un tal a vivendes socials. No es dedica més que a educació. No es dedica més que a cultura. No es dedica més a justícia. Bueno, quines partides més hi ha en un pressupost? Perquè que m'expliqui algú en què dediquen el PIB a Espanya.
A infraestructures.
A infraestructures. A Catalunya no.
I saps per què no?
A Catalunya no.
I saps per què fan més infraestructures de les necessàries?
Espere. Ja, jo no sé si fan més estructures... No, perquè al final... Escolta, jo no vull pensar que tot el món és un xoris. Punt número 1. Ho lamentes, senyor Bernandos. Jo no vull pensar això. No, és que no vull pensar-ho. Punt número 1. Punt número 2. Espanya, jo no sé... No, casualitat. I tot el que vostè vulgui, i són referències insidioses de vegades. Jo l'únic que sé és que la xarxa radial del TGV a Espanya, del tren d'alta velocitat, no sé si ho fan per lucrar-se, o només si ho fan perquè tenen una visió imperial de l'Estat i que tot ha de confluir en Madrid, etcètera, etcètera. Siga com siga, a Catalunya no es dediquen aquests diners a infraestructures. I quan veus que d'un pressupost de 30.000 milions d'euros anual, 9.000 van a salut, 9.000 van a salut pública, dius, home, no sé què... I no sé què més gastem aquí, que siguin coses rares. Jo no sé a què es dediquem o no el PIB. Dices, no sé com es pot ajustar.
Pregunta-li a algú d'una empresa de construcció què ha de fer per guanyar concursos.
Li puc preguntar-lo del tema dels aforats, sisplau?
Sí, sí, aviam. Sí.
Estan a favor dels aforats?
Amb la meva opinió, han de continuar existint. És més, i no ho dic, i vull deixar-ho molt clar, perquè algú estarà pensant, no estic fent una defensa d'autoprotecció, els jutges també som aforats. Per tant, a mi no em pot jutjar, si jo cometo un delicte, no em pot jutjar un jutge normal. També m'ha de jutjar el Tribunal Superior de Justícia o el Tribunal Suprem, no? Per què ha d'existir l'aforament? Però l'aforament no ha de ser un privilegi, eh? L'aforament ha d'existir únic i exclusivament perquè hi hagi algú que estigui a la cúpula del poder judicial que vetlli perquè no hi hagin demandes espúries. Per exemple, recordareu com el Baltasar Garzón en els últims 10 anys se li van posar 30 o 40 querelles diferents, la immensa majoria infundades. I, per tant, gràcies a que era forat, no va acabar imputat fins al final de tot. Si hagués sigut una persona normal i corrent, l'haurien apartat del càrrec moltíssimes vegades. I era la manera d'aconseguir que deixés determinats sumaris. Per tant, sí que hi ha gent que ha de tenir un aforament. Però l'aforament no ha de ser un privilegi. En absolut.
Aquests sindicats que presenten tantes demandes i querelles, quantes en presenten al dia contra polítics que senzillament, polítics no, càrrecs electes que no els agraden? I el d'alguna manera, evidentment, d'alguna... Ara, és veritat, com diria el senyor Barbeta, que la barrera en un moment determinat, en lloc de servir per parar això, serveix perquè gent que està suspecta o que se suposa que tinga una frontera o tinga una trinxera de la qual es puga o allargar més les causes o defensar-se millor, clar.
Miri, jo vaig tenir la responsabilitat, i com que són afers tancats, em puc parlar una mica, en el seu dia, de portar el cas turisme i el cas treball. Vaig formar part del tribunal que no s'hi va dictar sentències condemnatòries. I quina sensació vam tenir durant els anys que vam estar tramitant això? Doncs que en el moment en què hi havia un aforat, i n'hi havia alguns, recordo el senyor Sánchez Llibre, recordo el senyor Enric Millo, que ara últimament parla molt i sembla que se n'oblidi, d'aquell també havia estat imputat, llavors estava Unió Democràtica, no estava el Partit Popular, tot s'ha de matisar. Doncs en el moment en què hi havia aquests aforats, nosaltres perdíem l'Audiència de Barcelona, perdíem la competència, i anava al Tribunal Suprem, i al Tribunal Suprem s'hi passaven anys. Al cap d'uns quants anys tornava dient... Mirin, no està prou clar i, per tant, traiem a tots els aforats del procediment. I havíem perdut 4, 5, 6, 7 anys. I al final teníem aquesta sensació, no?, de dir... Bé, estan utilitzant l'aforament per posar obstacles, posar pals a les rodes al funcionament correcte de la justícia. I això no és el pitjor. El pitjor és que quan finalment ja podíem celebrar el judici i dictar sentència, com els oients recordaran, el Consell de Ministres, primer el Partit Socialista i ara el Partit Popular, amb un decret sense motivar, els indultava. Amb la qual cosa, la cara de tontos que se'ns ha quedat amb els jutges, com es poden imaginar, no és gens agradable.
Perquè hi ha un últim apartat que no n'hem parlat, que és els indults.
Sí, sí.
Perquè el primer dia l'aforament, perquè si al final l'aforament és una trinxera i l'indult acaba sent la solució de les coses, sí que entens, i en aquest cas sí que puc compartir perfectament l'enfadament que podria tindre el senyor Bernardos, que molta gent s'enfada amb raó. Però enfadem-nos en raó. No ens enfadem perquè sí, per sistema, i perquè tot és corrupció i tot són xorissos.
No, però Vicenç, i explica...
Perquè aleshores, al final, hi haurà una crisi de vocacions també per dirigir la cosa pública que espantarà. O només es posaran, senyor Bernardos, els il·luminats.
No.
Perquè a mi hi ha partits ara, petites opcions i acaba, a Catalunya, que diuen...
Estem
que
és, el millor que moltes possibles.
Escolta, no estem... No faci dir coses que jo no dic.
Sí, perquè...
Jo només que
no,
sé...
No canviem que, perquè jo tot serà
que
pitjor.
Sé, jo que només que sé... No canviem perquè no. Canviem allò que hàgim de canviar i sobretot fer-ho sense pressupostos que siguin tan feridors. I després una altra cosa. Si la solució la tenen algunes petites alternatives polítiques que diuen que s'aparten aquests perquè són tots uns corruptes i vinc jo... que sóc un il·luminat, que sóc un demagog i que sóc un totalitari...
Perquè aquí no n'hi ha, en aquest moment, en la política actual, ni hi ha il·luminats ni demagogs.
Escolta, no ho sé, però quan diuen que el PP perd vots i que es guanya Unió, Progreso i Democràcia, potser vostè estarà content. Jo no n'estic gens.
No, escolta.
A veure, això va com va.
Dues coses. Primera, el dels indults. Perquè, clar, quan indulten algú, no són canvis de cromos.
Ja ho hem parlat.
No són canvis, no són pactes polítics. I això que estem en un zoco de Marrakech, jo te dono, tu em dones, etcètera, etcètera, i tot és canvi, agafo... I, clar, a partir d'aquí, és el que ha dit el jutge Santiago Vidal, és increïble com agafen i t'arriba un al poder i t'indulta a unes determinades persones... T'indulten algunes vegades mentre està deixant el poder algun determinat banquer, etcètera,
no, etcètera... No, i continua. I sobretot,
I continua.
I sobretot s'indulten membres de les forces de seguretat de l'Estat, que és una... Perquè, clar, si no sembla al final, mire, tots són polítics, doncs no. Ja resulta que el poder té els defensors de l'ordre públic, que quan arriben al final de tot un sistema com aquests... per pràctica habitual, acaben indultats també.
Hi ha una senyora que es troba una targeta en el carrer, volien que entrés a presó, i gràcies a la pressió popular, doncs, això no ha passat.
Em permet un matís, Bernardo, jo estic, i tant de bo m'equivoqués, estic absolutament convençut que aquest indult que han donat aquesta setmana amb aquesta noia, que total el que havia fet era utilitzar una targeta de crèdit trobada, ni tan sols la va furtar ella, per comprar, em sembla, que viures en un supermercat, no? Algo així pels seus fills menors d'edat. Dubto que l'haguessin indultat si fa 15 dies el govern no hagués donat un altre indult a un conductor temerari que va matar a dues persones, estava condemnat a 13 anys de presó, i quina casualitat. Jo no firmo res, només ho poso sobre la taula. Quina casualitat. L'advocat d'aquest senyor és el fill el senyor Ruiz Gallardón. Quina casualitat.
I deixem que tingui una altra cosa.
Això és la clau.
Això és el que hauria d'indignar de veritat.
No tothom és igual, és a dir, qui té bons advocats, qui pot pagar bons advocats, li van millor les coses, però per què? Perquè els advocats són més bons o perquè els advocats saben quins camins s'han d'utilitzar per modificar la història? Això passa aquí, passa a Amèrica. Recordem a la Jota Simpson, havia matat a la dona. Segur, però el van declarar no culpable, no se sap ben bé per què.
Amèrica no és un model de funcionament, eh?
No, això passa tot arreu.
És de no funcionar bé.
Ara mateix tenim... És a dir, quin és el prestigi que té un bufet d'advocats? Que sap moure els expedients, i dir, no, ara no ens interessa que el de la sala aquesta no ens interessa, ens interessa el jutge, aquell altre jutge que és més amic meu. En aquests moments hi ha tot aquest lío que es va muntar al Mundo. Fixeu-vos que el Mundo, amb el tema de l'Artur Mas...
Dels informes aquests.
Sí, d'aquests informes...
Presumptament curts, inexistents.
Llavors, quan l'Artur Mas presenta una querella, l'interès principal del Mundo és que aquesta querella es vegi a Madrid.
Sí, sí.
És a dir, no és el mateix que es vegi a Madrid que es vegi a Barcelona. Llavors, em pregunto, Santiago Vidal, és diferent la justícia a Barcelona que a Madrid?
No ho hauria de ser.
Vale, la resposta està clara.
Escolta, jo m'agradaria tornar a la idea de la setmana passada, de dijous, allò de la, que el sistema, que la democràcia té septicèmia, no? Fixeu-vos en la composició del govern central. Això és una perversió del sistema. Allò que... M'ha recordat això, allò que ha dit vostè, de l'advocat del fill del Gallardón, no? Bé, Gallardón és un funcionari?
És fiscal de carrera.
Exacte, molt bé. Al govern de Madrid hi ha 14 membres. 11 són funcionaris, 9 dels quals són alts funcionaris. Això és una perversió del sistema. Perquè aquesta gent no s'hi juga res. En absolut. Al contrari, va mantenir els seus privilegis. Ideola, i vull pensar que ideològics. Només ideològics. D'acord? Vull pensar. Per tant, tenim un problema gravíssim, i és que estem representats, aquest estem ho posem entre cometes, per unes persones que són funcionaris, i el funcionari, segons Max Weber, havia de tenir una altra funció. No la que tenen, no? Després tenim que les persones i els ciutadans ens sentim que no tenim els mateixos drets que altres poderosos en la societat. I tenim una justícia que està totalment asfixiada per una manca de voluntat de la classe política de dotar-la dels mitjans necessaris per ser una justícia exemplar. Per tant, enmig d'aquesta situació i enmig d'aquesta indefensió i enmig de cada vegada més l'enuig popular que hi ha perquè veuen, per exemple, que es desnona. Que es desnona. Que es fa servir una reforma laboral única i exclusivament no per crear ocupació, sinó per acomiadar les persones amb cabell blanc. Totes aquestes... Jo ara vull pensar una cosa. Una persona desnonada... Una persona desnonada... Senyor jutge, una persona desnonada... Per exemple, imagina't una persona que ha comprat un pis per viure, que ha pagat durant uns anys, ha perdut la feina, aquesta persona ha estat desnonada gràcies a unes lleis que han fet uns polítics, per exemple, diguem, del Partit Popular, perquè és la cúpula del Partit Popular que està suposadament implicada en unes irregularitats, no? I els veuen que ells cometen o poden haver comès actes de corrupció, aquesta persona que ha estat desnonada gràcies a aquestes lleis que ells defensen, què deu pensar?
Home, doncs lògicament està indignada i a mi el que m'estranya, i afortunadament encara és així, és que no surti molt més al carrer i no faci molts més incidents. De moment només protesta, però que no faci molts més incidents. I abans que això passi, tots tenim la responsabilitat de donar resposta aquest tipus de problemes.
Escolta, deixa'm preguntar-li, després continuarem amb la tertúlia, un parell o tres de coses més. Per exemple, l'altre dia parlava amb un dirigent d'Esquerra que em va dir que tenia la sensació que cada vegada que parlava per telèfon tenia el telèfon punxat. Això ja no és només una idea de si és polítics de dretes o d'esquerres, sobiranistes o no sobiranistes. Aquí hi ha des de esportistes que ho diuen, des de gent de la faràndula que ho pensa. Ara els diaris vas veient converses que en punxades a la policia. A partir del moment, quan em poden punxar el telèfon? A vostè, o amb el Gonzalo Bernardo, o amb aquella noia que hi ha allà, o la meva productora?
De forma legal, només es pot punxar un telèfon prèvia autorització judicial. Per tant, si no hi ha un jutge darrere que, valorant les circumstàncies d'aquella petició de la policia, ha autoritzat que s'immiscueixin a dins d'un dret fonamental, com és el secret de les comunicacions, de l'article 18 de la Constitució, aquelles escoltes són manifestament il·legals. Si vostè em pregunta, això passa? Jo no li puc dir ni que sí ni que no. Em temo que no totes les escoltes que es fan en aquest país estan prèviament autoritzades per un jutge. Però això passa a Espanya, passa a Itàlia, passa a França, passa a Estats Units, dissortadament passa a tot arreu, perquè els sistemes actuals de les noves tecnologies, el sistema CITEL, que es diu, fa incontrolable que això es pugui vetllar perquè no passi. Sí. És impossible. Però
hi pot haver una altra qüestió, també? Pot haver un abús per part dels jutges de, diguem-ne, de basar la seva tasca i el seu treball en què hi hagin persones i persones escoltant...
Jo li diria que no, senyor Barbeta, perquè, a veure, jo em porto molts de sumaris.
No sé, m'hi explicava, per exemple, que, que el sistema operatiu del Baltasar Garzón era tenir uns exèrcits sencers de gent escoltant telèfons de tothom.
És veritat que pel
tipus de delictes... I a partir d'aquí, va fent.
Pel tipus de delictes que portaven i que porten a l'Audiència Nacional, les escoltes telefòniques, les intervencions telefòniques, és un mecanisme d'investigació molt habitual. Però els altres tribunals, jo en tinc molts també, que hi ha autoritzacions d'escoltes telefòniques, però estan centrats bàsicament en delictes relacionats amb xarxes de pornografia infantil, en xarxes de proxenetes i amb tràfic de drogues, amb bandes de tràfic de drogues. Jo he autoritzat poquíssimes vegades que s'intervingui un telèfon, i els meus col·legues igual, que s'intervingui un telèfon d'un ciutadà normal i corrent, com podem ser tots els que estem aquí a la taula.
Bueno, a mi m'han escoltat el meu telèfon, inclús m'han posat una querella per una conversa amb un...
Que li havien gravat.
De periodística, eh?
Clar. Doncs
segur que va ser una escolta.
Segur que va ser una escolta il·legal.
Perquè era acusat de terrorisme i tot això, i resulta que jo estava investigant un cas de tortures.
I perdoni'm un matís, eh? No totes aquestes escoltes les fan les forces i cossos de seguretat de l'Estat, eh? També hi ha detectius privats que tenen els mecanismes suficients i els recursos suficients, perquè hi ha gent que els paga darrere, que poden fer aquest tipus d'escolta.
I després hi ha una altra qüestió.
Il·legals, per descomptat.
Quan un parla per telèfon, normalment, parla a margots en relació a l'emissor, per exemple, els periodistes, quan parlem per telèfon, en el fons és una actuació. Jo, si parlo amb un polític, en principi el que estic intentant és sonsacar-li informació, notícies, no? I llavors tu, bueno, pues fas una teatralització, no? Sovint. Si parles amb una noia que te la vols seduir, també fas un numeret, no?
Te la vols llavors, seduir...
Tot això
és un recanvi d'hivern oportú.
Llavors, tot això transcrit després té una percepció que no té res a veure amb la realitat
si
de la conversa.
Si es descontextualitza, evidentment, és perillós.
És que a vegades és dificilíssim contextualitzar-ho. Has d'estar al cervell de les dues persones que parlaven.
Més preguntes que li vull fer. L'altre dia el Mario Escarol...
Home, però jo li he fet una pregunta i volia dir que em contestés aquesta. De quina manera decodifiquen això, no?
Miri, la policia en principi ho ha de gravar tot. I ho passa al secretari del jutjat, quan hi ha autorització judicial, perquè sigui ell el que separi el gra de la palla, que dèieu vosaltres, no? Digui, doncs això és rellevant pel cas i això no ho és. I té l'obligació legal, el secretari, sota fe pública, que és com un notari, d'esborrar tot allò que no té cap transcendència pel cas.
Sí, però i després tot allò que es publica en la premsa, que al final és xafarderia, si tenia un nòvio, si tenia una nòvia, si feia això... Això, el senyor secretari, com que li devia fer molta gràcia, ho ha empaquetat tot i ho ha enviat perquè es pugui publicar.
Aquí hauríem de vigilar, senyor Sanchís, qui és el que fa la filtració. Perquè a vegades la filtració la pot fer el secretari, jo no dic que no, o la pot fer la
pròpia... Però el secretari és el responsable deixem-ho estar, clar, perquè al final tot és una festa.
No acabes d'entendre, que a vegades arriben, per exemple, els sumaris arriben abans a la premsa que no pas les parts implicades.
Tot arriba abans a la premsa.
No,
si fos els sumaris...
No, perdona, ara jo recordo, en el cas Pretòria, persones que no estaven implicades, no, els hi surten converses, jo recordo que ara, per no... Un conseller que feia uns comentaris, diguem-ne, que se n'enfotia del president del seu govern. No, clar, això no tenia res a veure amb el cas, però allò va canviar les relacions entre un conseller i un president del govern, no?
Evidentment, quan un cas està sota secret de sumari, està absolutament prohibit i és un delicte filtrar, això. El problema és qui és el que ho filtra. És que pot ser l'advocat d'una de les parts, pot ser la fiscalia, pot ser personal del propi jutjat, no té per què ser el secretari.
Pues tenim un problema, eh?
Sí, tenim un problema. Sí.
Una altra història. El tema, l'altre dia que deia, el divendres el Màrius s'ho plantejava, que és el tema de les fiances.
Uh-huh.
O sigui, agafes segons quins casos, hi ha unes fiances gairebé del 100% del que demana el fiscal, i el jutge les posa. I cas Urdangarín
i Torres. És a
dir, és el tope que demanava el fiscal és la fiança que ha hagut de en aquest cas, de balar o d'embargar. L'embargaran. A cas del Fèlix Millet, estem parlant d'un desfalt que se'n va per sobre dels 30 milions d'euros i estem parlant d'una fiança que no arribava al milió d'euros. M'ho explica?
Sí, a veure, és que són dues coses diferents. La fiança que es va posar en el cas del Palau de la Música era per eludir la presó. Per tant, és una quantitat que normalment es considera mòdica. Pot ser un milió d'euros, pel senyor Millet deu ser mòdica, per nosaltres segurament no. En canvi, el cas que estem parlant ara, de l'Institut Nós, és una fiança de responsabilitat civil. És a dir, el que s'està demanant és que consignin aquests diners per si en el seu dia hi ha una sentència condemnatòria poder rescabalar tots els diners que han sortit d'administracions públiques. Però si no paguen, i per cert avui ha vençut ja el termini, no aniran a la presó, eh?
No.
Ha de quedar molt clar.
Val, no van a la presó, però això vol dir que no té liquidesa?
Bé, si no l'han consignada, vol dir que probablement no té liquidesa o no la vol fer aflorar, aquesta liquidesa, el senyor Urdangarín i el senyor Torres.
Pot ser que la tinguin?
És possible. A on? Fora de l'estat espanyol, per descomptat.
I si es demostra que no la tinguessin fora de l'estat, per entendre'ns, vol dir que tot el que s'ha comentat comença a caure?
No l'acabo d'entendre, senyor.
Que tot el que s'ha anat imputant en el cas comença a caure com una...
Bé,
perquè si no té diners aquí, no té diners fora...
Sí, no, però que hi havia...
Se'l pot haver gastat,
que hi havia comptes a Suïssa i que hi havia comptes a Monte Carlo.
Per part de Diego Torres, eh?
Sí, és veritat. Mm-hmm. Doncs això sembla que ja està clar. Sí, i com que és una responsabilitat solidària i representa que tots dos actuaven en règim de cooperació necessària, que diem nosaltres, tant fa que els diners vagin a nom d'un com que vagin a nom de l'altre.
Però seria molt diferent si tinguessin el perill d'ingressar a presó. Segurament haguessin avalat o haguessin posat diners, no com ara, que diuen que m'embarguin.
Ha de marxar d'aquí dos minuts.
Tema Bárcenas.
Un acusat pot acollir-se lliurement a fer una prova grafològica?
Sí.
És dir, els resultats són determinants o no?
No. Les proves grafològiques no són com les d'ADN, eh? Això ho hem de tenir molt clar. Les proves grafològiques actualment, amb les tècniques pericials que tenen els gabinets de policia científica, són fiables en un aproximadament 75-80%. Però hi ha un 20-25% de marge d'error, eh? Perquè les firmes i les lletres es poden simular i hi ha gent que simula molt bé. la lletra d'un altre. Per tant, és molt bo que el jutge d'instrucció hagi acordat ja fer el cos d'escriptura amb la declaració d'ahir, i que el senyor Bárcenas, que diu que aquella no és la seva lletra, pues que hagi acceptat.
És un cas curiosíssim, el tema del Bárcenas, ara en parlarem, pel tema de la lletra i tot plat, és un, un altre dels misteris. Digue, Jaume, pregunta, Jaume Barberà.
No, bueno, jo volia dir-li...
Però menys, Jaume, i després vas tu, Barbeta, i ella ha de marxar d'aquí un minut, o sigui que...
No, Jordi, digues.
Va, no, que a més passa una altra cosa, i és que en tot això que s'està publicant al diari El País, que és molt interessant, sembla ser que no hi ha ben bé, que és molt difícil trobar, diguem-ne, delictes no prescrits.
No, prescriptor, no, difícil no, prescriptor.
És així o no?
Sí, sí.
O sigui que de tot això, ens podem escandalitzar el que vulguem, però per tot això ningú anirà a la presó.
A veure, si estem parlant de fets que hagin succeït en els últims 10 anys, en els últims 10 anys, es podran perseguir. Però és que aquí estem parlant de l'any 1990 fins al 2008. Per tant, tot el que sigui del 2003 al 2008, perquè del 2008 cap aquí sembla que no hi ha res, no? Aquests 5 anys sí que es podran perseguir.
Jutge,
però estem parlant de delictes que tenen una prescripció de 10 anys.
Que caldrà, diguem-ne, aquí hi haurà
una fiscalment no se'ls pot demanar, atenció, perquè fiscalment tu no els pots demanar responsabilitats fins a 4 anys.
Efectivament, però això sí que
està... Per tant, fiscalment no hi ha responsabilitats.
Exacte,
tributàriament està lliure.
Perquè hi ha un tema, una qüestió, és a dir, una cosa és acollir-te a l'amnistia fiscal i una altra cosa és d'on t'has tret aquests diners.
Evidentment.
Això és el que està, diguem-ne...
I són dues conseqüències diferents. Clar,
és a dir, una cosa és que tu siguis un rus que vols invertir i una altra cosa és que siguis un rus que vols invertir amb diners procedent del narcotràfic, suposem. No és el mateix.
Jutge Vidal, vostè quan veu, com a jutge, quan veu que hi ha tant expolítics que quan acaben els seus mandats van a cobrar de consells d'administracions d'empreses concessionàries, què pensa?
Doncs m'indigno. M'indigno perquè, i el cas més recent, el del senyor Rato, home, hem de recordar que... És amb Telefònica, em sembla, no? Que
sí.
Hem de recordar que Telefònica,
Salgado, també,
i... que era empresa pública, va passar a ser privada, quan ell era el ministre d'Indústria. Ell la va privatitzar. Home, això és que, encara que no hagi tret cap benefici econòmic, que a mi em dóna la impressió que el que s'està fent és pagar-li els favors d'aquella època, no? Ah. És que estèticament això és molt lleig.
Però això és el capitalisme espanyol. Qui va posar el César Alierta com a president de Telefónica? Rodrigo Rato. Per tant, li paga el favor.
Però el capitalisme...
El jutge ha de marxar un judici. Caram, saps? Sí. Que són dos quarts de deu. Santiago, ha estat un plaer, de bo.
I per mi, compartir aquesta taula amb tots vostès.
Molt bé, fins aviat.